Són les 10. Sisè dia sense servei habitual de Rodalies. Avui s'havia de reprendre el servei i s'ha hagut d'aturar ja dues vegades. Ara sembla que el servei funciona amb normalitat. De seguida anirem cap a l'estació de Sants, però abans, com estan les carreteres, Txell Garriga?
Molt bon dia de nou. Doncs, en general, una mica millor que abans. Un punt complicat, però aquesta hora, és la P7 a Gelida. Hi ha més de 7 quilòmetres compactes encara de retenció en sentit sud. Recordem que és el punt on hi ha un sol carril obert per l'accident de tren de l'R4. Les alternatives, l'A2 té congestió també, sobretot al punt de Pallejà, tot i que la circulació, hem de dir, que ja ha millorat força en aquesta via. La C32, fluïda en sentit sud. La B24 i la N340, ara hi ha retenció al punt de Vallirana, cap a Vilafranca, i C15, circulació en principi sense problemes. Cap a la capital, però encara només tenim una incidència, un accident a cavall entre la C32 i la Ronda de Dalt, direcció Trinitat, en terme de Cornellà, 5 quilòmetres de cua, i a la resta de vies. Ara hi ha molta intensitat, però més normalitat. La retenció queda concentrada, sobretot, a dins les dues rondes, des de Trinitat en sentit Llobregat, i afecta la circulació també del Nus a Montcada per accedir cap a les rondes.
Anem a l'estació de Sants ara sí. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Res a veure l'activitat, sobretot a les vies de Sants, avui respecte a un dia normal. Es va restablint el servei, però passen pocs trens per cada línia. A més, n'hi ha que s'aturen força estona amb viatgers a dins, n'hi ha un també aturat que diu sense servei, i retards generalitzats. Això ens ha explicat una usuària que vol arribar a Caldetes.
Estem així des de dimecres passat. En dimecres, dijous i divendres no vaig poder anar-hi, i avui, bueno, doncs estem una miqueta a veure què passa. Escoltant les notícies des del dematí, de tota manera pateixes perquè estàs cada dia que no saps si podràs anar, si no podràs anar. Informació, preguntes, i cadascú diu el que li sembla.
Els accessos són oberts per la gratuïtat anunciada i a partir de demà, segons Renfe, es dispensarà per màquina i a taquilles un abonament mensual gratuït.
Passem ara per les línies R1, R2 i R3 de Rodalies, les que traslladen més passatgers per tot el país. R1, al Maresme, des d'Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí continua la circulació molt espaiada de trens entre Arenys de Mar i Barcelona. Recordem que a partir d'Arenys de Mar fins a Maçanet-Massanes, la R1 funciona amb el transport alternatiu per carretera. Ara no som a l'estació d'Arenys de Mar, sinó que som en un punt de la via entre Arenys i Canet, perquè aquí és on he vist tres furgonetes de DIF plenes d'operaris que estan treballant a les vies. Els he preguntat si havia caigut alguna cosa a les vies i m'han dit que no hi ha hagut cap esllavissada, però que sí, que de les muntanyes, en aquest tram, a molts punts del Maresme, a la carretera Nacional 2, sobretot a la zona del nord, hi ha unes muntanyes que, quan plou molt, doncs hi ha esllavissades, cauen rocs i cau terra, i m'han dit que havia caigut terra i que, tot i que hi ha malles de serp per protegir-ho, doncs que estaven revisant i inspeccionant aquest tram. Recordem que hi ha hagut esllavissades importants que han afectat, per exemple, la carretera i algun ensurt important per conductors a causa d'aquestes muntanyes, doncs, l'any 2020, el 2022, i això també afecta les vies del tren. De moment és la situació que tenim aquí.
Això a la R1. Anem a la R2, al Baix Llobregat, a Viladecans. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs per aquí també passen trens, però pocs, aquí a la R2 a Viladecans. Ho fan de manera imprevisible i amb horaris insospitats i aleatoris. Hi ha poca afluència de passatgers, però clar, els espais, els intervals entre un tren i l'altre són llargs i, per tant, es van acumulant persones a l'andana a l'espera de poder agafar algun comboi. Es troben els torns oberts també i, per tant, almenys en aquesta estació poden entrar sense pagar. Però que acabin agafant el tren o no, ja són figues d'un altre paner, tenint en compte com ha funcionat el servei absolutament d'una manera incerta i interrompuda a primera hora d'aquest matí.
I anem també a la Catalunya Central, a Manresa. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia. Aquí a l'estació de Manresa, Ricard, està morta, podríem dir, perquè no passa ni un tren. El servei de Rodalies, zero. No ha funcionat en tot el matí, ni res fa pensar que reprengui. Els accessos a les màquines per validar bitllets estan bloquejats des de primera hora, la cafeteria tancada, i la informació per megafonia i per les pantalles deixa molt que desitjar. Tots els esforços se centren en el transport alternatiu per carretera, amb busos que van a Terrassa, només a Terrassa, que semblen insuficients. Els viatgers que han de fer una estona de cua estan entre emprenyats i resignats. Ens hem trobat, per exemple, el periodista Quico Sellers, que ha vingut en bicicleta des de Sant Joan de Vilatorrada, on viu, i no sabia com continuar cap a Barcelona, si anar fins a Ferrocarrils de la Generalitat, que queden una mica lluny i que són més cars, o no. I al final ha optat per agafar el bus fins a Terrassa. Escoltem-lo.
Estem aquí absolutament sorpresos, perquè cada dia que venim és com una autèntica gincama. Estic fins als nassos, això la Renfe no s'aguanta per enlloc, se n'enfoten de nosaltres cada dia, govern, Renfe, Adif, els maquinistes, perquè això és delictiu. És un escàndol. com paralitzar un país. Es veu que pacificar Catalunya era que la gent no es bellugués de casa.
I a Sant Vicenç de Calders, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí també continua la tómbola d'horaris pels usuaris que intenten agafar el tren. No se sap a l'hora que surten, se sap quan arriben, quan els anuncien per megafonia. Molts regionals arriben, s'esperen 5, 10, 15 minuts fins que els donen sortida perquè s'ha de regular tot el trànsit. Aquí ara mateix hi ha molt pocs usuaris que venen a preguntar i els pocs que arriben aquí agafen el primer tren en funció de la seva destinació. Però a primera hora del matí el caos ha sigut terrible i molts usuaris han acabat dimitint, com la Maria, que ha intentat arribar a Barcelona però no ho ha aconseguit.
Sí, però ja m'he rendit. Bueno, que jo havia de sortir perquè tenia un examen a les 8 i he sortit de Tarragona a les 5:56. Primer de tot m'han fet agafar el tren per mitja hora per suspendre'l. Després he estat un rato parada, han dit que tornava a funcionar, he pujat al tren i han tornat a dir que no funcionava. I ara ja estic esperant que em vinguin a buscar per tornar a casa perquè tampoc tinc cap certesa de que si vaig a Barcelona puc tornar.
Aquesta és la situació que hi ha a Sant Vicenç de Calders. La R4 continuen arribant alguns trens, però la majoria de gent agafa els busos alternatius que surten cada mitja hora, a diferència del tren que no se sap mai quan arriba.
I anem també cap a l'estació de Fabra i Puig, perquè l'alternativa en molts casos és l'autobús. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, doncs ara aquí amb molta tranquil·litat, gairebé no hi ha cues a cap andana, però fins les 8 del matí se n'han format algunes que arribaven a tenir una llargada de desenes de metres. Els usuaris habituals del servei ens explicaven que entre les 6 i les 8, que és l'horari de màxima afluència, hi ha hagut una major presència de viatgers respecte a un dia normal, que era, però, equiparable als dies de la setmana passada que hi va haver incidències a Rodalies. De totes maneres, els reforços dels autobusos interurbans decretats pel govern han pogut anar absorbint aquestes cues que es formaven amb alguns retards, però sense grans esperes. Alguns usuaris habituals de Renfe, que avui han hagut de canviar de sistema de transport i passar el bus, ens explicaven que el seu trajecte s'ha vist afectat pels problemes de trànsit. És el cas d'aquesta usuària.
Doncs Ginés del Vallès, aquí a l'estació de Fabra i Puig, a Barcelona. Bueno, un itinerari que segons els horaris dura una hora, doncs dues hores hem estat.
Passen 7 minuts de les 10 del matí. Podem saludar aquesta hora Bruno Pérez Juncà, perit judicial informàtic forense. Què tal, Bruno? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Levadí.
S'està començant a parlar de sabotatge, ho deia el ministre Puente. Deia això.
Podria.
No sé quién era el que ha hablado, habla de posible sabotaje. Es una de las hipótesis de ciberataque. Pero, en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido. Es una de las hipótesis que se está manejando en este momento porque todo ha ido normal. Y ya digo, se han producido dos caídas en muy poco tiempo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ha pasado.
Això podria ser, Bruno, és a dir, un ciberatac a una infraestructura fonamental d'aquestes característiques es pot fer?
I tant, sí que es pot fer. Aviam, s'ataca una infraestructura crítica d'aquestes i fots un daltabaix gros, no? I a més, a mi el que m'agrinyola en aquest cas és això, n'hi han hagut dos de seguits, o sigui, amb aquesta immediatesa un darrere l'altre, podria ser. Ara, com sempre, no es pot dir res. Per què? Perquè verificar-ho és molt costós i, a més, és molt complicada tota aquesta xarxa del sistema de control ferroviari perquè està fet per múltiples capes. Això vol dir que tenim molts d'agents que donen molta informació i forense és analitzar tot això per veure realment d'on ha vingut la fallada i realment d'on què ha sigut. Jo ja et dic que això es trigarà dies. Però també recordem una cosa. Pensem que aquest sistema és molt fràgil ara mateix. Per què? Perquè estem amb un trasllat. ¿Vale? Estan justament fent una migració de sistemes. ¿Vale? I a part d'això, ara mateix t'estàs trobant amb una gran quantitat de molts de punts que els estan arreglant a tota bufa, perquè m'entenguis. I esclar, aquí qualsevol que toqui algú que no ha de ser, te la pot liar. Per tant, ja està tocat de mort, per dir-ho d'alguna manera, perquè encara tingui una xutregada, no? Per això, doncs, guita, possiblement aquestes caigudes.
Tu em deies que el fet de que el backup també hagi caigut podria ser una pista de sabotatge. Per què això?
Aviam, dependre d'un sol sistema de control, aviam, et fa vulnerable, m'entens? Perquè si te'l fan caure és que cau tot en cadena, cau tot en cascada, és així de senzill, no? Sí que hi ha un centre de suport que està en el clot, vale? Però a mi el que me fa és això, que ha caigut dos vegades i dos vegades seguides. O sigui, ha caigut, l'han aixecat i ha tornat a caure ràpidament. Aquí, bueno, és això, s'ha de veure, aviam, què podria ser. Però és que ja et dic, el sistema realment és complicat, perquè són moltes capes.
Clar, per tant, vols dir que és difícil també de demostrar si és una fallada del sistema o si hi ha hagut una acció premeditada.
Sí, per descomptat, és un sistema multicapa, vale? Hi ha el que és això, el sistema de control d'infraestructures i detecció, que és la que té el control dels circuits de la via, són els sensors elèctrics dels rails, no? per si hi ha un tren o hi ha un altre, o està en un cortocircuit. Clar, ara mateix estan fent obres a tot arreu. Saps què t'ho diria? És que els hi pot estar fent saltar constantment, no? Tens la capa de gestió del sistema aquest de Da Vinci, no? Que és el que també t'ho controla tot. Que és que el ser muntat així és que ara mateix, a l'estar tan inestable, és que és normal que els hi faci saltar.
Que ara mireu, les últimes vegades es va trigar entre 2 i 3 hores a recuperar els sistemes respectivament. Aquí hem anat ràpid, en aquest sentit.
Sí, la veritat és que sí, han aixecat molt ràpid, però aquesta aixecada caiguda, doncs, bueno, aviam què. També és això, penseu que fer caure tota una estructura d'aquestes i tornar-la a engegar no es fan en minuts, o sigui que aquest temps, dintre del què, amb aquests plans d'emergència i plans de contenció que ja tenen, ja són els tempos que hi ha, que malauradament, aviam, això és una infraestructura crítica que afecta tots els usuaris, m'entens? De 18, jo com a tècnic t'estic dient, ostres, que bé, ho hem pogut aixecar en una hora, doncs clar, però és una hora que tens amb una persona ja tirada en una estació, m'entens? És la realitat.
Perquè en general, Bruno, tu diries que les infraestructures del país tenen bona seguretat informàtica o és molt millorable?
Tot és millorable, tot sempre és millorable, i ja veus que ciberatacs estem en un moment amb una geopolítica molt complicada, i aquí estan havent-hi bufetades per tots costats, saps què t'ho vull dir? Tot és millorable, tot és millorable, però és el de sempre, aquí han d'haver-hi inversions, vale? I a vegades doncs, no s'inverteix on toca.
És Bruno Pérez Junca, pèrit judicial informàtic forense. Gràcies, com sempre, una abraçada.
Ben grossa, fins allà, salut.
Que vagi bé. David Madí.
El que diu el Bruno té tota la raó. Totes les infraestructures crítiques, jo no conec el que passa, com estan muntades en el cas ferroviari, però crec que deuen estar muntades amb uns estàndards molt alts. Conec les que formen part de l'indústria de l'aigua, les que formen part de la indústria elèctrica, les que formen part de les nuclears, per entendre'ns, i són sistemes molt, s'inverteixen molt, molt, molts diners. Quasi tots tenen segones sales de control clonades, és a dir, si cau un centre de comandament se n'activa un altre. Tots tenen dispositius molt sofisticats que reben atacs a sales falses que es desvien cap allà. Per tant, crec que totes les infraestructures crítiques, que a més estan blindades legalment, tenen uns sistemes molt sofisticats. Pot haver-hi un cas de sabotatge i tal? Bueno, doncs, evidentment, sempre possible, és possible. Però no sé per què, vist el track record de tot el que passa, no sé per què em sembla que això... bueno, en fi, ho haurem de demostrar, no? Però la tendència aquesta del punt és a parlar de sabotatge, és bastant curiosa, eh? I jo crec que forma part d'aquesta excusa de buscar culpables allà on no hi són.
Perquè, a més, les vegades en què hem viscut, que algunes han estat dramàtiques, les que es van viure en l'àmbit sanitari, les que s'han viscut a les universitats, pràcticament de manera immediata sabíem què. És a dir, no hi havia... El millor és... Potser això no, era... Han entrat un seguit de pirates informàtics, ha entrat no sabem quina força aliena a la Terra i ha desmantellat aquesta estructura. És a dir, jo crec que el problema, i en això discreparia, almenys la part que a la universitat hem estat treballant en ciberseguretat, és és molt més difícil dir no sabem si això és un sabotatge que dir això és un sabotatge. És a dir, és més identificable que qualsevol altra cosa. És més difícil saber si la via estava fatigada, si hi ha hagut un problema de persona, si el resulta que el tren no estava en les millors condicions, si no va passar l'homologació, etc., que la cosa gran, des del punt de vista de l'actual seguretat, que és la ciberseguretat, en la qual pràcticament, almenys els que jo he conegut de manera immediata, diu... ha entrat un troll, ha entrat qualsevol enemic extern de la seguretat i ha posat potes en l'aire al sistema. És tan evident que jo crec que en aquest cas és més aviat una excusa perquè no se sap exactament el què o perquè no es vol dir què és el que realment és una responsabilitat. I això no vol dir que no pugui passar, no? Però els casos que he vist és el contrari, és a dir, de sobte et diuen ha passat a la tira, no diré els noms, però a la tira d'empreses que t'ha arribat a casa, hi ha hagut un sabotatge, vigília amb els comptes, vigília amb les contrasenyes, sàpiga que el nivell de seguretat que ha quedat vulnerat és aquest, li podrà passar això, però no li... Home, això vol dir immediat, ha passat avui i al quart d'hora ja t'ho estan dient, en fi. No sé.
Reaccions. També n'hi haurà al carrer, pel Foradada.
Sí, perquè s'està preparant una manifestació per protestar contra tot aquest caos a Rodalies. Ja fa dies que s'estan preparant i anunciant aquestes mobilitzacions.
Al Madrid li sona això, li porta el 2007.
Sí.
Explica, Pau.
No, com dèiem, les plataformes d'usuaris divendres, de fet, ja van exigir una reunió amb la consellera Paneque, una reunió que es va produir finalment divendres al vespre per exposar-li tot el seu malestar dels dies que arrossegàvem des de l'accident mortal de dimarts al vespre i tot el desgavell de dimecres, de dijous i del divendres, però és que el caos d'avui ha fet vessar el got i ja anuncien aquesta manifestació. Sabem de moment que serà a Barcelona, que la volen convocar totes les plataformes d'usuaris, qui ho ha anunciat és Dignitat a les Vies, que és una de les més grans i més representatives. Sabem, com diem, que serà la capital catalana. Encara no hi ha data, però sí que es podria anunciar en les properes hores.
Pau.
Sí, sobre la qüestió tecnològica, la veritat, no és de la meva competència i no tinc massa a dir. Sí que em sorprèn, això sí, que havent-hi aquests sistemes que s'anomenen de redundància, no? De que quan cau un sistema doncs, n'ha d'aparèixer un altre, doncs això falli sistemàticament. És que ho he dit abans, aquesta explicació de que ha fallat el centre de control l'hem sentit mil vegades. És que jo recordo haver-la sentit mil vegades. Abans n'heu citat una, però la meva memòria personal pròpia, vull dir, no, és que el centre de control de Diftal... Hòstia, per què no fallen els centres de control els altres sistemes ferroviaris públics d'Europa? No, i només s'ataca, en el cas que sigui un ciberatac, només hi ha ciberatacs contra DIF o què? És que no sé, tampoc em sembla que sigui la gestió tecnològica
va passar
i el control
2015,
ferroviari, no em sembla que sigui, jo què sé, la teodicea, no? Solucionar el mal del món i fer-lo compatible amb l'existència de Déu. O sigui, no necessitem l'Oriol Ferrés per això, vull dir, és un problema tecnològic que deu tenir la seva solució, no?
Sí.
O no hi ha solució.
2015 i 2022 va passar això, el mateix.
Ah, és que jo ho he sentit mil vegades. Llavors, i una coseta més... Ja em vaig relaxant, disculpeu-ho, avui una mica el to, però vaja. El tema de la inversió, és que clar, a mi em sorprèn sentir l'Afra, de veritat, perquè ostres, un té la sensació, i no t'ho agafis malament, Afra, que és que no sé què hauria de passar perquè critiquessis el govern del PSOE o el PSC, és a dir, la inversió... Ahir va sortir una peça de l'Arnau Urgell, que ho recomano molt a Nació Digital ahir, que deia que l'Estat només invertia un de cada 3 euros promesos a Rodalies i que això, a més, aquesta inversió pressupostada per Renfe i Adif es va triplicar amb l'arribada de la presidència de Pedro Sánchez, la inversió pressupostada, però com deia el David, el percentatge d'execució és fins i tot menor que Mariano Rajoy en els últims 3 anys. O sigui, ja no me n'he d'anar al 2007. Aquests 3 anys que sentim la cantarella sistemàtica de Puente, de tothom, no? Perquè ara estamos haciendo un esfuerzo de no sé què, no sé quantos, per sota de mitjana de la inversió en Mariano Rajoy en època de crisi. Com es pot sortir a defensar que en realitat, bueno, ara és un problema a llarg termini que l'estem intentant solucionar, si s'està executant el 20 o el 30%? Mireu-vos la peça de l'Arnau Urgell. És que no sé, no ho entenc, com es pot tancar files. Per què? Perquè són progressistes. És que no entenc l'argument. No es pot defensar de cap manera.
Ara puc?
Sí, i tant, Afra.
A veure, jo he defensat els treballadors del sector ferroviari, cap institució. Que és
uns
diferent,
treballadors que sistemàticament
és diferent,
suposen un traspàs.
És diferent,
amb arguments incomprensibles.
Perdona'm?
Disculpa, no et tallo.
No, no, és que no t'he escoltat, no sabia que...
No, uns treballadors que si un veu l'entrevista que van donar el mes de novembre passat amb els arguments en contra del traspàs de Rodalies, semblen uns arguments molt polítics i molt poc seriosos. Se'ls està garantint que hi haurà una renovació de les seves condicions laborals amb aquesta empresa pública catalana. Per què t'ho posa sistemàticament el traspàs? Per què?
Jo crec que són dues coses diferents. Crec que són dues coses diferents i jo el que he fet és exclusivament defensar els professionals del sector ferroviari, que no només són els que pertanyen a Renfe, sinó que són els que pertanyen també a DIF, que són els que pertanyen a les contractes ferroviàries, que són els que pertanyen també als serveis auxiliars, que són els que pertanyen a d'altres entitats. Vull dir, és exclusivament el que he fet. I el que he fet també és denunciar la manca d'inversió sostesa que s'ha donat durant dècades, també ara. També ara. I defenso els treballadors del sector ferroviari al complet perquè són els únics que han denunciat constantment i han anat a vaga denunciant aquesta manca d'inversió. És el que he fet. O sigui, jo no estic salvant a cap força política. El que estic fent és defensar els professionals que estan sent constantment o reiteradament per diferents veus atacades. Com a manca de professionalitat, i ens al contrari. No són poc professionals, són els primers i els únics que han denunciat i han parat fins i tot la seva activitat per aquesta manca d'inversió. Mentre eren criticats per usuaris, mentre eren criticats per polítics, mentre eren criticats per polítiques. Però aquí els que han donat la cara des del primer moment han estat els professionals, els que han anat a vaga. D'ençà, em sembla que són 20 anys. L'altre dia recuperava totes les mobilitzacions d'ençà fa 20 anys. I ningú els ha escoltat. I ara a sobre se'ls està criticant com a responsables de... Això és el que he fet. Per altra banda, al respecte del que ha pogut passar avui, doncs, bueno, tenim l'Agència Europea Ferroviària, tenim l'Agència de Seguretat Ferroviària, tenim absolutament tot registrat. És veritat que si estem davant d'un sabotatge que no tinc ni punyetera idea si és un sabotatge o no, a sabrà. Que jo estic d'acord que hi ha una manca d'inversió sostesa i que ara també s'està infrainvertint. Absolutament d'acord. Que sóc de les que està reivindicant aquesta manca d'inversió. Absolutament d'acord. Però el que estic dient és que, per favor, més enllà de quin sigui el títol que està pagant aquests professionals, no s'ataqui els professionals. És el que estic dient perquè són els primers i els únics que han denunciat aquesta manca d'inversió. Els primers, els únics i, a més, els únics que han parat. Els únics que han parat.
Realment, Pau i David. Sí, acaba d'acabar, Afra, perdona. Digues.
Sobre el semàfor.
Un moment, que m'està acabant l'Afra. Perdona, volies afegir alguna cosa, Afra.
No, és que a més és que el sector ferroviari el conec bé. És a dir, i les seves mobilitzacions les conec bé. I és el que he dit, perquè em sembla que en aquests moments, precisament quan es parla de Rodalies, és veritat com començava el debat, que és que la política es fica pel mig i de sobte sembla que si pertanys a Renfe, llavors estàs fent una paralització de la teva actuació professional perquè, clar, hi haurà un traspàs. No, senyors, anem a veure. No, que si sembla si estàs sindicat a un sindicat o un altre, llavors ho estàs fent per una motivació política. No, senyors, no. Sí, som professionals per davant de tot. I ara mateix el que tenim sobre la taula són 6 dies de suspensió perquè no estava assegurada la seguretat sobre la via. No hi ha més. És que no hi ha més. I després, a banda, és més que legítim que només faltaria els professionals puguin defensar o no que aquest traspàs es faci o no. Però ara no estem parlant d'això. Del que estem parlant és de la seguretat a les vies. Estem parlant de la seguretat a les vies. I estem parlant d'un sistema que ha caigut, que és el de DIF. Estem parlant d'això. Que són dues coses diferents, i que, si voleu, debatem del traspàs. O sigui, em sembla bé, eh?
Sí, jo sí que tinc ganes de parlar... Un segon, Afra. Jo sí que tinc ganes de parlar del traspàs, d'un traspàs efectiu i raonable, i les declaracions del CEMAF i dels seus representants en una entrevista recent del mes de novembre no deixen de fer tuf sempre una lògica que no només és corporativista, sinó que és centralista. Afra, és pròpia d'un sindicat que prefereix un sistema que no funciona, un segon, però que controla, abans que un sistema que funciona, però que els obliga a rendir comptes. Perquè ens diuen què? Que Renfe perdrà finançament si hi ha... Això ho han dit literalment els representants del CEMAF. Que perdrà finançament si... hi ha el traspàs, que deixarà de ser públic, fins i tot han dit, que esdevindrà una companyia de segona pel fet de ser catalana. Per tant, el CEMAF utilitza els drets laborals pels que jo defenso amb ungles i dents igual que tu,
sí,
com a
murs
de contenció política. Perquè els drets laborals es poden garantir per llei, no per Renfe. No és Renfe qui garanteix els drets laborals. Es poden garantir altres llocs, o és que els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no estan garantits? Si el problema fos realment això, exigirien... Un segon, Afra, un segon. Ara no em tallis tu. Exigirien convenis únics, garanties de subrogació de les condicions, i no ho fan. En canvi, el que defensen és no tocar res, que no hi hagi un traspàs de Rodalies. Se'ls ha acusat, en raó, en alguns moments, de fer vagues encobertes contra aquest traspàs, i això és intolerable. Ja està, i cap lògica de defensa sindical pot defensar això. Això és el que
penso. Però jo el que t'estic dient és que ara mateix, en aquesta crisi, jo intentaria diferenciar amb dues coses. I en tot cas, si hi ha alguna d'aquestes al darrere d'aquesta paralització del servei durant 6 dies, també es sabrà. Jo intento diferenciar amb dues coses. Potser erradament, per part meva, no ho sé, però intento creure fermament i defensar fermament que el que estem ara mateix, en aquests 6 dies, que estan sent un autèntic caos, és intentar no incloure el tema del traspàs, perquè trobo que res té a veure. I el debat sobre el traspàs és més que legítim. I a mi em tindràs en aquest debat, però trobo que no és avui el dia.
David. Bé. Quan l'adversari s'equivoca, la norma diu que no el distreguis. Però només a puntualitzar una cosa. En el cas de... Jo entenc el discurs sindicalista, però no ens equivoquem. El sindicat aquest de maquinistes ha actuat i s'ha pronunciat amb dos únics camins, aprofitant, com sempre, les debilitats de la crisi, aprofitant tot això oportunísticament per, una, els seus drets laborals, que és molt legítim, voler cobrar més, sempre és el mateix, i, dos, oposició frontal al traspàs, no fos cas que l'estat quo els hi variés.
Són les 10:25.
I aquí.
Tancar l'àgora avui amb Pau Llong, David Madí, Montserrat Abrera i Afra Blanco, però abans Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
Bon dia.
Més continguts del matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, informació de la premsa del cor amb la Laura Fa i avui amb dos noms propis, dos homes que un dia van ser senyors, però que també s'han convertit en truans. Julio Iglesias i Iñaki Urdangarín.
A les 11 tard, Àgora Esportiva, amb Ramon Besa, Carme Barceló, Joel Díaz i Laia Tudel per analitzar la victòria del Barça d'ahir davant l'Oviedo, que el torna a situar líder de la primera divisió.
I tancarem el matí de Catalunya Ràdio com cada dia amb el concurs pendent. Un nou concursant haurà de respondre a les preguntes del Joel i del Jovany i mirar de classificar-se per la gran final del divendres. Interessats, truqueu al 93-201-7474.
I per tancar l'Àgora, què han dit els altres durant aquesta estona? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola. Doncs mira, aquí seguim distrets amb les hores d'entreteniment gratuït que ens està regalant Rodalies. Mai hauria pensat que diria això, però quines ganes que torni a ser demà a les 6 del matí per veure què passa.
Sigui sàdic, home.
No, sí. De moment, avui...
Sorpresa.
Avui ens hem trobat que usuaris de Rodalies i fins i tot representants sindicals pensin que l'única esperança per fer funcionar els trens ja és recórrer directament a les divinitats.
No se'n refiava ni que els trens funcionessin bé. I un altre ens deia és que jo he resat molt perquè avui els trens tornin a funcionar, sap? Dic, ah, molt bé, molt bé.
Han tardat mucho, poco más de media hora y está funcionando. O sea que, como dice el refrán, virgencita, déjame con esto.
De l'Església.
Ens deia el del sindicat.
Sí, sí, sí. A veure, una vegada un sant, la Moreneta ens va arreglar una sequera, no? Fa
anys. Sí, és veritat. Sí,
ara sí, s'arregla les Rodalies. Sí. De fet, estem veient com la gent ja confia més en la Verge Maria i en Nostre Senyor que en els informadors que hi ha a les estacions, com el que ens hem trobat aquest matí.
Alguna sessonori també, crec que anirà alguna sessonori també ara,
i van sortint. Ah,
vostès han rebut alguna informació de que s'ha recuperat ja l'anomalia?
No,
i que...
no m'han dit.
Però li han dit que poden deixar entrar els usuaris?
Ah, alguns sí, el de Sant Vicent, de Calders. Perquè sí. Vagin a Sant Vicent, per tot, tots no. Va, on va?
A Vilanova.
A Vilanova, val, a la via 11-12.
Bueno, doncs s'està xequejant. Gràcies, senyor. S'està xequejant cada viatger. On va vostè? A Sant Celoni? Sí, doncs passi. Si no, no.
Un desastre.
Sí, és la informació dels informadors d'avui, que era nul·la.
Sí. Aquest cap de setmana també ha sigut esperpèntic, pel que fa a Rodalies. Per tant, si voleu estar puntualment informats sobre tot el que passa amb els trens, poseu Catalunya Ràdio, on sabem i, sobretot, expliquem les coses quan les sabem. Perquè si, com ha passat a RAC1 aquest cap de setmana, tens una info però no la dones, doncs no sé per què serveix tenir-la.
No, acabo de veure que Catalunya Ràdio diu que avança una informació que teníem tots, però que, segons el govern, no es podia dir. No sé si el govern ha dit que Catalunya Ràdio sí que ho podia dir. En tot cas, feia bastanta estona que tots sabíem que el govern havia demanat a Renfe, suposo que és la gran mesura del dia, que sigui gratuït el servei de Renfe mentre duri tota aquesta situació. Però des d'aquí, tot el carinyo a la gestió comunicativa que s'està fent d'aquesta situació, d'una informació que sabíem tots, però que se suposa que només pot dir l'emissora de la Generalitat. Bé.
Bueno, però està, mira, jo agraeixo que reconeguin que són primers en donar la informació.
Està bé. Jo no sabia que treballava per la Generalitat,
Són les emissores de la Generalitat.
Sí, home, però... Sí. Dit així,
tu treballes pel país.
Treballo per Catalunya, no per la Generalitat.
No.
Per Catalunya.
A la COPE, també...
És com quan nosaltres diem la ràdio de Godó. És com per recordar la propietat, diguéssim. Cosa és la propietat i l'altra és... Tu per qui treballes?
Aquí ofereixes el servei.
Ara.
No us equivoqueu. Tots sou ratolins que treballeu per les administracions.
Ara.
Bueno, ens ha dit ratolins.
Som.
Som.
A la COPE també han parlat del caos de Rodalies, però allà estan més interessats a convertir l'accident de Còrdoba en la dana del govern socialista. Herrera aquest matí.
Puente lo que ha intentado es escurrir el bulto. Por esa secuencia que yo le estaba contando ahora mismo. Se criticaba, fíjense ustedes, todas las distintas versiones que dio Mazón de sus actividades el día de la dana. Pues oiga, pues a versiones las que va acumulando. Oscar Puente en una sola semana, pues no está nada mal, ¿eh?
I en Los Santos, aquest segueix tenint el ministre Puente sempre en el seu punt de mira.
Que es un Oscar Bután, que es un matón analfabeto, es un cateto con ínfulas y las focas de Zaragoza aplaudiendo a Sánchez, 45 muertos con este inútil, y encima lo elogian. Lo que tenéis es mucha cara con 45 muertos. Encima, presumir. ¿De qué presumís? ¿De cuántos muertos presumís? ¿De los 130.000 del COVID? Que también le soltasteis un funeral masónico. Claro, les han salido bien.
¿Masónico?
Sí, es queixa perquè no els hi fan un funeral cristià.
I les foques de, Saragossa?
Això se m'escapa.
Això se t'escapa.
Això se m'escapa.
Són
no,
masòniques.
Són masòniques, d'acord.
Bueno, i a la xarxa, Joel, què?
Bé. Doncs mira, avui les xarxes em porten lliçons, Ricard. Primera lliçó. Si et dediques a narrar partits de futbol regional per la televisió local de Tenerife i els narres des de casa ta mare, quan acabi el partit, recorda apagar el micro.
Ha sido un placer, muchas gracias y que sean muy buenos. Hasta luego.
Atenció.
¿Cómo queda?
3-0.
Escúchame, ¿te pongo ya de comer?
¿Qué hay de comer?
Verdura.
¿Verdura?
Cuando, oye, ¿qué comiste por ahí?
Si me lo ves dura, mamá.
Bueno, pues si
domingo ya.
A ver si es que no he comprado nada para hacer porque tengo puchero, tengo de todo. ¿Y qué ponía? Hay verdura. Como tú no te puedo picar huevos, si quieres te pongo encima unas croquetas o unos nuggets.
Jo hagués triat croquetes.
Jo nuggets.
Segona lliçó. Si ets un reporter i vas a cobrir una notícia d'una escola de música, documenta't una mica tona, uns mínims. Refresca una mica les quatre coses bàsiques que s'han de saber de la història de la música, perquè si no faràs el ridícul.
Has pillado, ¿qué estabais ensayando ahora mismo?
Una partita de Bach.
¿Cómo?
Una partita de Bach.
¿Partita de baja?
Bach.
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 Ah, de Bach.
Una altra persona que segurament no sap qui és Bach és el Chocas, el famós streamer, el fabulós home caspa. Aquest cap de setmana es va voler posar èpic i va recórrer a una cita cèlebre en anglès. Atenció.
Yo no cambio mis pensamientos en función de dónde estoy. Yo soy... Who you think you are, I am.
Molt bé.
Como dijo el campeón de...
El campeón de... Bueno, ella es pensa que és Martin Luther King, però la pregunta és campeón de què?
De què?
El tall s'acabava aquí i he necessitat buscar-ho i he dedicat moltes hores de feina, Ricard. Al final he trobat l'autor d'aquesta frase tan profunda i la veritat és que quan ho he trobat m'ha quadrat perfectament amb el personatge. La frase és d'un campió americà de bitlles. Efectivament, i ara acabem amb els xifres i letres. Recordeu la setmana passada el que li va passar al presentador amb el concursant que es deia Domingo? Recordem-ho.
Muy bien, plácido. Es Domingo. O sea, es correcto.
Sí. Doncs atenció, es deia Plácido, perdó, no Domingo, que jo també tinc un dilluns complicat. Doncs atenció, perquè el Plácido segueix el concurs i atenció, quina paraula va trobar a la sopa de lletres.
Pues qué pena, senior, con tilde en la E, y por lo tanto, Plácido,
lunes. Mira, ayer en el programa anterior decías domingo, pues
no,
lunes.
Efectivamente, Plácido. Ahora tenemos que renovar el momento. Entonces, Plácido no es domingo, Plácido es
lunes.
Lunes.
Muy bien.
Muy bien.
Doncs gràcies, Joel, que vagi bé. David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera i Afra Blanco, gràcies també per acompanyar-nos. I si agafeu el tren, doncs molta fe.
Bon dia i paciència. Bon dia.
Adéu-siau, que vagi bé. Farem una pausa i de seguida parlarem de dos homes. Iñaki Urdangarín i Julio Iglesias.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, creixem amb l'esport i tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius no era ferroviari, feia part costosa d'un disc de vinil i la resposta era cara. Els discos de vinil tenen dues cares i una cosa costosa, doncs, és molt cara, com les infraestructures ferroviàries. 1.349 dels 1.526 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Josep Armengol Santacreu, de Vilanova i la Geltrú. I avui també ens heu dit solc, llom, preu o tren. Per què serà?
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquí sentim la Liva Bai i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
A Capbravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un 2 i 3 euros. Com el líquid neteja vidres antibac Cristalino de 750 mil·lilitres amb un descompte del 24% ara només per 2 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capbravo, així de bo.
Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. Tenim fins a un 50% de descompte en tot el que necessites per un entrenament perfecte. I en una gran varietat de marques. La setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés. No te la perdis. Del 22 al 28 de gener a la botiga web i app.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara, al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa, bon dia!
Bon dia, què tal?
Com estàs?
No sé per què estic tan contenta.
Per què?
Amb la de senyors que estan molestant-nos. Espera, que em canvio els cascos.
Sí, home, sí.
Només
els
sento per una orella.
És un clàssic.
Ara, ui, aquests també, però bueno.
Sí, no, si no va res. Millor,
no va ni un, no? Ah, molt bé.
És com Rodalies.
Sí, una mica amb aquests senyors que ens estan destorbant, no?
Per
una
què?
Mica.
Vols dir els senyors teus, ara em pensava que estaves parlant.
En general.
Sí, en general, dic ara quins senyors parles. No. Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Julio Iglesias, de fet, és el nom de la portada del cor ara mateix,
sí,
no?
Sí, portàvem 10 dies a tope amb aquest tema, amb la investigació del diario.es i Univision. Ja vam, no sé si aquí ho vaig dir, però des del primer dia vaig dir, us avanço, jo crec que aquí vam parlar, us avanço, què passarà?
Re.
Saps quan diuen aquests senyors que queden marcats... Que
quin
greu, que pobres, les conseqüències... Mai passa res.
Aquí la fiscalia ha decidit arxivar la denúncia.
Arxivar la denúncia, una cosa que també...
Però per què? Perquè considera que no hi ha proves suficients.
No, perquè no té res a veure amb si és innocent o no. És un tema de territorialitat.
De competències.
De competències. És a dir, per jutjar-ho aquí hauria de ser que ell que hagués passat aquí...
Que
ell visqués aquí... O que el país on han passat els fets fos incompetent i, per tant, dius, escolta, com que hi ha molts països... On
la justícia no arriba.
No arriba la justícia, diu, anem a fer-ho d'alguna manera en un altre país que garanteixi que es pugui ser jutjat amb, bueno, amb totes les... amb tot el que es necessiti perquè sigui... Bueno, perquè estiguin protegides les víctimes i també els que són acusats. Ja es pensava, fixa't, es pensaven que Espanya seria un bon lloc perquè deien, calla, que aquí tenen lleis especialistes en protegir a les dones, es veu que també protegim la trata d'éssers humans, es veu, perquè tampoc ho tinc massa clar, i han dit, no, mira, no, jo crec que s'han tret el marrón del damunt, la fiscalia ha dit, mira...
Perquè els fets on van passar?
Els fets van passar a Punta Cana.
Punta Cana.
I què passa ara? Les víctimes ara poden posar a Punta Cana i a les Bahamas, les dues cases que té el Julio Iglesias, on va passant... Va d'un lloc a l'altre, viu entre Punta Cana i Bahamas. La seva dona fan un living a Part Together supermodern perquè viu a 1.400 quilòmetres del marit. Ella viu a Miami, a Indian Creek, que és aquesta illa que hi ha al davant de Miami, que està connectada només amb un pont, i viuen multimilionaris com Bezos...
Aquí viu la dona.
Aquí viu la dona amb els fills.
Ell no.
Ell entre Bahamas i Punta Cana, el sol, tal... Ja, tu has vist la imatge aquests dies... L'última imatge que tenim de Julio Iglesias és baixant a la platja acompanyant de tres noies de servei amb un físic i amb biquini que dius, a veure, si tu no et pots moure i estàs que et baixi un fisioterapeuta, un nano, no?, fort, que t'ajudi, tres nanes joves amb biquini, que dius, i si vull baixar...
Perquè li donen tanta alegria que fa que tingui una força interior que no tenia.
Clar, és això.
Són vitamines.
Vull dir que tot això ja és tan pertorbador quan ho veus, a part de totes les imatges que hem estat veient. Ara què pot passar? Clar, elles van decidir no denunciar Punta Cana, perquè és que Julio Iglesias és el rei de Punta Cana. O sigui, deu ser la persona més rica de República Dominicana.
O sigui, tot el que els ha donat en aquella zona... No...
És que l'aeroport porta el seu nom. O sigui, Julio Iglesias és Déu Nostro Senyor a República Dominicana, amb propietats, amb tot. O sigui, amb un país que tira més a República Bananera que una altra cosa, no? Vull dir que...
Però llavors vol dir que el camí judicial està esgotat?
A veure, ara poden posar una querella directament en un jutjat d'aquí, però fa pinta que la cosa es complicarà. Anar a República Dominicana o a Bahamas i posar una denúncia allà, però...
Dius que no, dius que això no...
Bueno, és que allà alguns delictes poden haver prescrit, les garanties, imagina't en aquests països amb un tio amb tant poder, doncs bueno, ho poden fer però pot no quedar res, o anar a algun organisme internacional que no el pot jutjar, però sí que deixarà una mica a constància social dels fets, no? Les vies estan una mica... És veritat que han dit que seguiran endavant i continuaran lluitant,
Julio Iglesias ha estat fent una guerra superbruta, aquests dies. La setmana passada va publicar... M'estan acabando conmigo, un comunicat així... Soc innocent, i va publicar uns missatges que li havien enviat suposadament aquestes treballadores a ell per WhatsApp. Les volia desacreditar, que és una maniobra, és molt típica, desacreditar les víctimes, on, no sé si el denunciaran, perquè allà es veu el nom de les dues noies que són testimonis protegits. Vull dir que ell ha publicat el nom d'aquestes noies, jo ja les vaig buscar, ja les vaig trobar, perfil, com les noies que baixen a portar-lo a la platja.
Clar, no pot revelar la identitat perquè estàs posant un focus sobre una persona que...
Però ell ho ha fet, tan pitxi, perquè vull dir que a ell li és absolutament igual tot.
Ell parla de linxament públic.
Ell parla de linxament públic, que també és molt típic.
De dany irreparable, diguem.
Clar, al final, ell el que vol és que la víctima sigui ell. O sigui, mira com giren el relat, i a més, el seu advocat, el Choclán, ho ha fet superbé, perquè ha començat a dir, volem declarar, que no es pot, perquè ara no hi ha judici, només estem mirant si es pot jutjar aquí a Espanya. Vale, doncs volem que ens doneu tota la documentació, que estem decidint. Però amb tots aquests moviments, què passa? Que l'opinió pública té sensació de que està indefens, perquè no li deixen fer res. O sigui, anava fent moviments a l'advocat, que eren absurds i que se sabia, perquè li estaven dient, et pots esperar un moment, que l'únic que estem mirant és decidir si es pot jutjar o no. Però clar, amb tota aquesta sensació, amb tots aquests moviments, pujava encara la sensació que ell és una víctima que no s'ha pogut defensar i que pobre Julio Iglesias, no? I queden aquestes dues, el que havíem dit al principi, al final, indefenses total. Hi ha un bufet d'advocats que es diu Olimpe Abogados, que és de València, que va parlar molt clar. Va explicar, perquè tothom ara diu presumpció d'innocència, sí, va explicar, escolta, la presumpció d'innocència és una cosa pels jutjats, pels judicis, pels advocats, però no és una cosa aplicable a nosaltres i a la crítica social. Vull dir, ara jo quan estic parlant amb tu no faig protesto, no és una cosa que nosaltres fem. Llavors, ja sé, té la presumpció d'innocència, tal, però nosaltres ara ens estem preocupant d'aquestes víctimes que, a més, ja sabem els noms, que a més, imagina't un judici a Punta Cana, aquestes noies, sabent nom i cognoms, hauran de marxar en un país així, en un país on té tots els mecanismes. A mi m'han escrit des de institucions de Punta Cana per donar-me, no vull dir exactament d'on, perquè tampoc vull gaire merder, però per explicar exactament quina és la versió de Julio Iglesias, que està molt content, em sembla que li va estar molt satisfeixos, con la resolució que arxiva la denúncia, això ho diuen...
Que el dolor és irreparable, no? Que ha sigut molt gran, que està afectant la seva imatge pública i que seguirà treballant perquè se sàpiga la veritat i recuperi la honorabilitat.
Això és molt bo perquè, clar, si tan mal li han fet, què farà? Denunciar aquestes noies per intromissió a l'honor i tal? Clar.
Hauria.
Però llavors sí que tens un judici en marxa, perquè si el jutge diu, per dir-te això, anem a mirar si has fet això.
Clar.
Passa com amb els maltractaments. A Rocío Carrasco va intentar durant molt temps, no? Que em denunciï, perquè si un jutge decideix que jo el que va fer l'Antonia de l'Ate...
Jo he mentit, hauré de demostrar que és veritat.
Clar, llavors...
Per tant, tindré l'oportunitat per demostrar-ho.
Exacte. Això li va passar a l'Antonia de l'Ate. Al Lecchio li va posar una demanda per... honor, no sé què, m'ha dit maltractador, i un jutge ha dit, clar, és que et pot dir maltractador. S'ha acabat. Imagina't, quan per una via no pots per l'altra, vull dir que encara estaria bé... que Julio Iglesias els hi posés una demanda a aquestes noies.
És un dels noms del dia. L'altra, atenció, Iñaki Urdangarín. Està obrint la seva gira per mitjans, pocs.
L'has demanat?
Sí, clar, però...
I què diu?
Estan estudiant-ho,
clar. Sé que Natalé vol estar fent també promoció, ha començat pel País, portada aquesta setmana del País...
Todo lo vivido, el llibre, no?
Todo lo vivido. Que al principi no havia de ser una biografia, que sí un llibre de coaching, que si no sé què... Bueno, total, és una biografia. A mi m'ha sobtat molt aquesta entrevista en molts aspectes. Primer, no se'n penedeix com gaire. O sigui, ell va tenir una condemna de 5 anys i 3 mesos de presó per malversació, prevaricació, estafa a l'administració pública, 2 delictes fiscals, tot això... I té els nassos de dir en aquesta entrevista que el que feia l'Institut Nos era especial, diferent. Oferíem un servei que ningú podia. Però a veure un moment, si el servei era que s'ha demostrat que donàveu dossiers on no hi havia res i us ho adjudicaven perquè éreu qui éreu, amb el nom que teníeu. Vull dir que no ha fet ni la revisió de dir, ai, pues mira, aquest institut la vam liar parda. O sigui, es queda una mica defensant, com si, a més, en l'entrevista diu que la seva condemna va ser exagerada, que...
Desproporcionada, no?
Desproporcionada, sí. I que va, bueno, jo tampoc entenc de lleis, però li va caure una mica el que li tocava, no?
És veritat que li va caure el que li tocava, però que segurament també hi ha molta gent que deia potser li ha tocat més i ha assumit més perquè no esquitxés altra gent de la Casa Reial. I això és un tema que no resolen el llibre.
Bueno, és que com que la part que li toca al...
Sí, que hem de saber si hi ha hagut... Clar, és molt difícil de saber, no? Però si ell va pagar una pena a canvi d'un silenci...
Ell deixa entreveure, com a mínim en aquesta entrevista, veurem en el llibre, ell diu, bueno... Quan el meu sogre va venir a una casa que tenien a Pedralbes, al piset, que no, quan tenien tres fills, va entrar el rei Joan Carles a casa i va dir, ui, aquesta casa és petita, per vosaltres? Diu que en aquell moment es va adonar que necessitaven una casa més gran i que llavors va ser quan va comprar el palauet aquest de Pedralbes. Deixa entreveure que aquesta ambició li ve del rei Joan Carles, l'ambició només. Però clar, pensa que es va comprar una casa que li va costar, la casa de Pedralbes va costar 5,8 milions d'euros, es van gastar 3 en reformes, vull dir, es van gastar gairebé 9 milions per aquesta casa, quan l'any que la van comprar, Iñaki tenia uns ingressos de 36.000 euros l'any i la infanta de 150.000. O sigui, no arribes a 200.000 a l'any i et compres una casa de nou. És veritat que reconeix que el rei Joan Carles li va donar 1,2 milions d'euros, però clar, és que en falten 6.
Ja.
És que en falten 6. O sigui, sí que l'ambició... Parla superbé, del rei Joan Carles, perquè al final quan li pregunten...
Aquest és el punt. Jo crec que sí que hi ha una part que segurament ell ha pagat de ser víctima de tot allò, però clar, el delicte és el que és, i sí. Està condemnat pel que està condemnat, no?
Sí, ell diu que... li pregunten, no?, si ha llegit el llibre del rei Joan Carles, i diu... l'he llegit i em sembla molt bé i és un home molt... Bueno, parla bé del rei Joan Carles, vull dir que no deixa massa més. A mi... deixa'm anar la part més frívola de l'entrevista. No va tenir relacions sexuals amb la infanta Cristina durant tot el temps que va estar a la presó.
Home, és que fa una mica de cosa allà, no?
Bueno, però tio, si estàs 3 o 4 anys, en algun moment ho hauràs de fer, no? Home!
Potser la cosa ja estava molt...
Ho explica clarament perquè diu que tenia un cop al mes podia tenir un vis-a-vis íntim o familiar... on hi havia un màxim de 4 persones en aquest vis-a-vis i que va decidir que tots fossin familiars. Que em sorprèn també que ho expliqui també tan clarament com en aquell moment. Jo crec que ens vol donar, els vol deixar veure que amb la infanta ja no estaven
bé
les coses,
clar.
Per justificar les banyes que li va fotre. Que també et dic que menteix absolutament quan a l'entrevista diu... amb la Cris, que quan va sortir la portada de la revista Lectures, on se'l veu agafat de la mà a Maino Armentia,
sí.
I diu a l'entrevista, amb la Cristina jo ja havia parlat, però amb els meus fills no. La meva mala gestió va fer que els temps i la comunicació doncs, fes que tot fos més dolorós. Mentida. La infanta Cristina...
Se'n va assabentar per la portada.
Se'n va assabentar per la portada. Iñaki es va ocupar de filtrar a molts periodistes, on m'incloc, perquè em va arribar informació directa d'ell, a... que ell estimava molt a la infanta Cristina i que per sobre de tot estava el seu matrimoni i ens ho va fer arribar ell directament perquè ho digués, que ho diguéssim alguns, suposo que en aquest intent de salvar el seu matrimoni i jo crec que la part aquesta de les banyes de la infanta Cristina és la que queda pitjor resolta i també explica que ara el que vol és portar una vida senzilla, tal, i fas un llibre i et dediques a fer entrevistes. Quan li poden haver pagat a Penguin per fer aquest llibre?
No ho sé. Però que també suposo que ell té necessitat de tancar una etapa, no? I dius, jo aquí ja he dit el que havia de dir, ara ja no em pregunteu més per això, ja puc recuperar la meva vida...
Però no et preguntem res per això, et casques un llibre que només parles d'això? Quan, a més, ell té una pensió molt bona de la infanta Cristina, entre 6 i 10.000 euros al mes, Vull dir que no necessita, més que tancar ferides, sí que jo crec que és una manera això de donar la seva versió i de posar-te en la primera línia, perquè Iñaki va estar molt còmode a l'època, o sigui, ell estava molt còmode sent el duc de Palma, saps? I anava, tu tenies una reunió amb ell i ell venia, volia que tothom li digués don Iñaki, o sigui, es va posar molt còmode. Jo crec que aquesta vida tan senzilla que vol, a ell no li interessa massa.
Laura Fa, gràcies, com sempre. Els dilluns repassem la premsa del cor. Avui
Vinga.
Dos noms, Iñaki Urdangarín i també Julio Iglesias. Que vagi bé.
A tu, adeu.
A Bonpreu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Cesc, 59, divorciat. Maig o no maig? Si està divorciat deu ser per alguna cosa. Què faig?
Com a assessora d'Endesa, poca cosa te'n puc dir. Però si vols estalviar en la factura d'energia, fes maig amb nosaltres. En això som els experts. A més, et donem un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara al 800 700 700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Keki, nova temporada. Dimarts a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Veig flors i penso en tu. Faré portar-les a tu pel dolç camí de cada dia. Complin d'aromes davant meu la via. De Poesies, de Joan Maragall. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, Ostrell.
Hola, Fel.
Hòstia,
fa dies que no m'expliques com va la peixateria.
Què vols dir?
Que fa dies que no m'expliques com va el negoci.
Bueno, és que, per exemple, avui dilluns tancats, és que vull dir.
Sí.
I estàvem netejant
ara
aquí.
Ara sentia gent de fons, no?
Sí, perquè...
Veus? Veure, calla, a veure qui hi ha avui.
Sí. Sí, però sí, és la carnisseria d'aquí al mercat.
Estàs a la carnisseria. Ah, val.
Sí, n'he de comprar avui.
Del mercat,
sí,
bon dia, bon dia.
Bon dia, Xuriguera, bon dia.
Ganes de posar problemes, eh, Ostrell?
El mercat d'Arbúcies.
Bueno, sí, és un mercat ambulant, que hi ha unes formes. Ah. El mercat de diumenge, això ho vaig gravar avui.
I tu hi vas igual, no hi ha peix, hi vas igual.
Jo vaig anar a netejar la parada.
Per informar, fas d'informador. No hi ha
també
peix.
També vaig allà, el de carnisseria em diu, què, com està el món? Dic, hòstia, els trencs, voleu anar a fotre volta un trenc? I saps, vull dir que...
Mòbil en els mercats de Catalunya.
Sí. Acabo,
dilluns a Torroella de Montgrí.
Mira, està bé.
Per exemple.
I copsar sí. Com respira el país.
Perquè tu on ets ara, Xuriguera? On ets?
Lluny. Bueno, soc lluny de Torroella, diguéssim. Sí, sí. Clar.
Anava a dir, véssim un moment, cony.
Sí.
Però ets de l'Empordà, tu.
A ratos. A ratos, saps? A ratos ho soc, a ratos soc del Vallès.
És més fals, de veritat.
Soc bastant del Vallès.
Un duro Sevillaro.
Sí.
A ratos, abans era de la Selva, llavors vaig del Vallès, ara. Sí, ja
tu, escolta'm una cosa, aquest matí us anava escoltant així a ratos i hi ha hagut un moment que he sentit en Madí que diu és que estic d'acord
amb el Pau.
I m'he quedat, dic, hòstia, fotia dies que no us sentia a la tortuga i el dilluns m'he quedat, m'ha perdut, vas a parar, ha canviat molt això.
Que es posessin d'acord. Dilluns passat, que jo també els vaig sentir, en l'Ostrell va acabar dient, bueno, ara repartiré tila per tothom perquè ens caldem una mica.
Ah, vale.
Va dies. És com el Xuriguera amb Empordà, va dies.
Sí.
Va dies. Pensa que jo tinc unes quantes anotacions, perquè saps que m'ho noto tot, Feixedes,
sí.
De moments que en Pau i en Madí es van posar d'acord aquestes tres temporades. Jo els tinc posats a...
Ah, sí?
Tinc els dies. Tinc els dies, si voleu.
Tens una estadística feta. Quin tant percent?
Són tres dies, dius.
Molt poc. Però el moment, clar, és que el moment que aquests dos es posen d'acord, dius, hòstia, em passa una de grossa. Vull dir, ja s'ha fet una conjunció astral o alguna cosa d'aquestes.
Sí.
Jo sé que t'he notat també, Ostrella, tu emprenyadot, aquest dematí, tens, eh?
Sí, tens.
Aquesta ronda que has fotut amb els polítics, eh? No sé qui era, amb els d'Esquerra, us queixareu, no sé, o fareu com sempre? Xasca, que feu aquí a la ràdio, saps? Xasca, sí. un efecte d'aquells. I després m'ha agradat molt també escoltar el senyor Garriga de Vox, que com, o sigui, la culpa és de tots els partits. Vull dir, això sí que està bé, saps? Que els hi ha fotut a tots i és allò, voteu-nos a nosaltres que us ho arreglarem. I això trobo que ha sigut...
Jo per mi és l'antipolític, això, però bueno.
Sí, per això. Vull dir que és allò de dir, hòstia, saps quina cosa tan populista de fer això.
Tots ho fan malament, ara sí, nosaltres ho farem bé.
La culpa és socialistes del PP, d'Esquerra, de Junts, dels Comuns, de la CUP. Saps, li ha faltat dir un partit d'aquests que hi ha, que es presenten, dels amics dels gats,
animalistes, sí,
i s'ha quedat descansat, i veus que bé, ha fet la seva campanya ell, solucions cap, però merda de tot el que vulguis, eh? Vull dir que jo és que t'admiro molt, Ostrell, has de tenir una paciència aguantar tot això cada dia al dematí.
No cobres prou. Jo crec
que no cobres
prou.
Ostrell, no cobres prou. Nosaltres ja hem fet una carta a la Generalitat, dient que el doble, s'ha de pagar el doble.
Mira,
ho sàpigues, que si llavors ja passes un sobre així en negre a nosaltres, doncs...
Que sapigueu que si pugen el sou, hi ha una part, no? La comissió que
tinc,
la comissió
negre,
catalana. La comissió
és el que fan, és el que es fa en aquests casos, no?
Ah, no sé, jo...
Estàs descriguent la realitat, no, Feixedes?
Bueno, saps? Des de l'ironia...
Sí, Peyu.
Ja.
Peyu, què?
Bé, aquí. La culpa és de la gent. Paguem poc, encara. Jo crec que paguem pocs impostos.
La culpa és de l'usuari que va buscar els trens, que també. Per què aneu a buscar el tren?
No? L'altre dia vaig sentir una noia el diumenge que és que no funcionava i avui volíem agafar el tren per anar a passar el dia a Barcelona amb la família, que vaig
No hi vagis.
Si és per feina ho puc entendre, però anar a passar el dia a Barcelona amb la família,
aquest diumenge,
amb tren, a més a més.